Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Clara Prats, física investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bon dia. Ara de seguida et preguntaré per la possibilitat de rebrots i en quina situació estem ara mateix, tot i que la consellera ens deia que la situació està bastant controlada, però que hi ha alguns rebrots a Lleida, també a les comarques de Girona. Ara de seguida en parlarem, però dèiem que ahir es va acabar un curs escolar absolutament atípic. Comencen a partir de dilluns que ve els casals d'estiu i hi ha hagut molts dubtes durant les últimes setmanes i una certa polèmica sobre com es contagien o no els nens, si transmeten o no la malaltia, tant com els adults. L'Hospital Sant Joan de Déu ha iniciat diversos estudis dins del projecte Kids Corona per aprofundir una mica en aquesta matèria. En un d'ells hi està ficada precisament la Clara Prats. Primer de tot, no sé si hi ha alguna cosa concloent ja sobre el grau de certesa que teniu sobre el contagi que poden tenir els infants i sobretot la capacitat que tenen de transmetre el virus.
Sobre la possibilitat de que siguin transmissors o no és la pregunta que ens queda una mica a l'aire. Però sí que hi ha algunes certeses ja de si s'infecten i de com és la malaltia en els infants. Diguéssim que una de les conseqüències d'això que parlava ara els últims minuts, del tancament de les escoles, és que els nens i nenes han estat tancats a casa i, per tant, fa un mes no sabíem si s'infectaven més o menys, si transmetien més o menys, simplement perquè no havien estat en contacte pràcticament amb la Covid, no? Perquè havien estat tancats a casa. Per tant, quedaven moltes preguntes a l'aire. L'equip de Sant Joan de Déu vol contestar com tres preguntes, no?, que són importants en el cas dels infants. La primera, si s'infecten o no. La segona és, en el cas que s'infectin, com és la malaltia en infants. És igual que en adults, és més lleu, és més greu. I la tercera pregunta és si aquests nens i nenes, a més d'infectar-se, són capaços de transmetre. No? Són com les tres preguntes que idealment ens agradaria contestar abans de setembre. L'últim mes ja van dur a terme un primer estudi molt, molt interessant, que aquest no hi hem participat nosaltres, on el que van fer va ser posar-se en contacte amb famílies on hi havia un adult positiu, no? Una persona que havia passat o que havia donat una PCR positiva i que tenia que convivia amb altres adults i nens, no? Típicament famílies, i aleshores l'equip d'infermeria de l'hospital es va desplaçar a aquests domicilis, va visitar les 400 famílies i van fer testos serològics, no? Que són aquests que miren si les persones tenen anticossos o no de la Covid, per tant, si l'han passat o no l'han passat. Uh-huh. I el que es van trobar és que entre els adults convivents, diguéssim, n'hi havia un 19% que havia passat la malaltia, que eren seropositius, això seria més o menys un de cada 5 adults, però en nens el resultat va ser molt semblant, va ser d'un 17,5%. Estaríem parlant també de que un de cada 5 nens, aproximadament, també havien passat la Covid. Per tant, la resposta a la pregunta de si s'infecten seria que sí. Podria ser que una mica menys que els adults, però en qualsevol cas, aquests resultats jo crec que són força concloents, que els nens i nenes sí que s'infecten. Una altra pregunta que han començat a contestar en aquest estudi és com cursa la malaltia en els infants. I vam veure que de tots aquests nens i nenes que van donar positiu, és a dir, van explorar 700 nens i nenes, més o menys, i d'aquests uns 100 i pico van mostrar una serologia positiva, és a dir, que havien passat la malaltia, d'ells el 50% havien sigut asimptomàtics.
Déu-n'hi-do.
I la resta, tots, excepte un nen, que un nen sí que va haver de ser hospitalitzat, però la resta van tenir símptomes molt, molt lleus. Per tant, la idea aquesta que cada cop es transforma més en certesa, no? de que els nens i nenes poden infectar-se, poden passar la malaltia, però la passen de forma molt més lleu. I per això també es detecten menys, no? Evidentment, un cas asimptomàtic, si no el vas a buscar, no te'l trobes, no? Perquè no vindrà a la consulta. Clar. A fer-se la prova.
Sí, sí. Per tant, dues de les tres respostes comencen a dibuixar-se bastant bé, que els nens s'infecten, sí, en un grau similar, potser una mica menys, que els adults, i que passen molt millor la malaltia que els adults, en molts casos asimptomàticament i d'altres d'una forma molt lleu. La tercera és la que no sé si començareu a respondre amb l'estudi que voleu fer els casals d'estiu, que és la capacitat que tenen de transmetre precisament la malaltia.
Exacte, i aquesta probablement serà la més difícil de respondre. Per tant, ja veurem si trobarem la resposta o no, però en tot cas, si ens han de tirar el projecte endavant. Aquest projecte es portarà... Sí,
no, no, t'anava a dir això precisament. Com és el projecte, què fareu exactament i quan arrenca tot plegat? Perquè els casals comencen ja la setmana que ve.
Sí, és a dir, si tot va bé, es començarà dilluns que ve. El projecte aquest es durà a terme en casals de l'àrea metropolitana de Barcelona i Rodalia. Aleshores, el que es farà és... s'han contactat diversos casals. Aquesta setmana s'està fent el que es diu el reclutament, és a dir, parlar amb famílies perquè donin el vistiplau, que volen participar a l'estudi. I en aquells casals on hi hagi un volum de nens important que s'adhereixin a aquest estudi, hi haurà un equip d'infermeria que es desplaçarà cada setmana als casals i agafaran una mostra de saliva dels nens i nenes. Aquesta mostra de saliva s'analitzarà, es farà PCR, es farà serologia. Aleshores, el que esperem poder detectar és a dir, idealment, el que ens agradaria és trobar que d'una setmana per l'altra, si hi ha un nen que havia donat negatiu, la setmana següent ens dona positiu, vol dir que aquest nen s'ha infectat al barri, a casa seva, a alguna altra banda. Si es dona aquest cas, el que es farà és engegar tot un protocol d'estudi de contactes per intentar reconstruir possibles cadenes de transmissió a partir d'aquest infant, a partir d'aquest cas índex. Per tant, s'estudiaran tots els companys del casal, s'estudiaran els familiars d'aquest nen o nena, s'estudiaran també els possibles contactes, no?, de companys de joc al parc. És a dir, es farà un estudi de contactes molt, molt, molt detallat per intentar reconstruir possibles cadenes de transmissió i veure si aquest nen ha contagiat algú i si aquestes cadenes de contagi o de transmissió són semblants a les que coneixem dels adults, o bé si infecten menys, o bé si infecten d'una altra manera. És a dir, intentarem donar resposta a aquestes preguntes.
A quin tipus de proves feu? PCRs?
Es fan saliva. És a dir, els agafen una mostra de saliva i a la saliva es mirarà. Jo no sóc de l'equip mèdic, per tant, jo demano disculpes si el terme no és adequat. En saliva els hi miraran la PCR i la serologia, també els anticossos.
D'acord. I en aquest sentit, fareu tot el seguiment, diguem-ne, si es detecta un cas, per veure com evoluciona, és a dir, si pot transmetre el virus o no. I jo t'anava a preguntar si això s'ha fet fins ara, és a dir, fins a quin punt és un estudi pioner, perquè, clar, fins ara portem 3 mesos de tancament de les escoles, per tant, els nens no han estat en contacte entre ells. El primer cop, probablement, amb certa importància, serà a partir de dilluns. Per tant, no sé fins a quin punt és un estudi pioner.
A nivell espanyol sí que és pioner, d'això n'estic segura, entre altres coses pel que comentes, que fins ara han estat tancats a casa i per tant tampoc es podia dur a terme cap mena d'estudi de camp.
O sigui, és el primer estudi a Espanya que es fa d'aquesta envergadura, d'aquest nivell, eh?
Jo penso que sí. No sé si se n'està dissenyant algun altre, que encara no en tinguem coneixement, que també podria ser, que alguna altra zona s'estigui pensant en un estudi semblant. A nivell espanyol, jo és l'únic que conec. A nivell europeu hi ha alguns estudis, diria que més petits, encara també sense resultats concloents. Jo crec que s'està fent un esforç també per fer recerca en aquesta línia, no?, per intentar trobar respostes abans del setembre, que és el que ens agradaria a tots.
Si trobeu respostes en aquest sentit, en què afectarà? És a dir, què determinarà? No sé si les polítiques educatives, és a dir, si acabeu trobant una conclusió sobre la capacitat infectiva que tenen les criatures, la capacitat que tenen de transmetre el virus, afectarà exactament a què?
Podria afectar, si haguessin respostes concloents, al disseny, no?, d'aquest retorn a l'escola. Per exemple, el que es discutia fa un mes, ens parlaven de grups classe de 15 nens, ara ens parlen ja d'una vintena. Doncs, si trobem resultats concloents, potser podem ajudar a determinar quin seria el nombre ideal de nens i nenes per classe, o si s'han de posar més o menys mesures a l'hora del pati, no?, de que vagin al pati per torns, o bé si jugant al pati hi ha menys risc de contagi. És a dir, no sabem encara, ens agradaria contestar moltes coses, ja veurem quines coses serem capaços de contestar, entre altres coses perquè la incidència està baixant i, per tant, la probabilitat de trobar algun cas positiu és relativament baixa, tot i que no és nul·la, i per això s'està tirant l'estudi endavant, no? Però també pot passar que la incidència baixi molt, això seria una molt bona notícia per tothom, seria una mala notícia en quant a trobar resultats pel projecte, però en tot cas es podria aturar i reprendre'l més endavant si calgués, això sí.
Permetem, Clara, que sempre pregunto per als rebrots. Abans la consellera Vergés ens parlava de rebrots a Terres de Lleida, de rebrots a Terres de Girona, absolutament controlats. No sé què ens pots dir tu d'aquests mapes que teniu permanentment dibuixant la situació.
Sí, tenim... és a dir, anem tenint el mateix patró, eh? Poblacions o barris on una setmana pugen una mica els casos, i es fa la intervenció i de moment es torna a controlar-se. Hem estat mirant números, és a dir, no tenim cap rebrot del... Perdó, o brot, o repunt, o el terme que s'escaigui, de la magnitud del que vam tenir a Lleida, no? A Lleida va arribar a tenir més de 500 casos en 3 setmanes, va haver-hi unes quantes cadenes de contagi. No estaríem en aquest nivell. Estem parlant de poblacions o barris doncs, que puntualment diagnosticaven 10 casos setmanals i passen a trobar-se en 20, no? o 30 en una setmana, i la setmana següent tornen a baixar. O sigui, estem una mica en aquesta dinàmica, de petites pujades o zones on setmanalment no es troba cap cas i una setmana te'n trobes 7 i la setmana següent torna a baixar. Aquest 7 et crida l'atenció, però poden ser dues famílies, no? Per tant... Són petits brots en aquest sentit. Ara m'estava mirant números, per exemple, a la Regió Sanitària de Lleida. Fa dues setmanes, en una setmana, vam diagnosticar 167 casos i l'última setmana ja van ser 100. Ha baixat. A Girona, fa dues setmanes, en una setmana en vam tenir 134, la setmana passada 49. Per tant, també, és a dir, aquests petits brots són de menor magnitud i en principi s'estan controlant correctament. Sí.
I tu que fas mirada també internacional, no sé si estàs mirant amb gaire preocupació el que està passant als Estats Units, que estan en fase de reobertura, i alguns dels estats, per exemple, que van obrir abans les portes, en què les mascaretes fins i tot no són obligatòries, que són més laxes en aquest sentit, sembla que hi ha repunt clar, és a dir, que fins i tot la corba general de l'estat està tornant a pujar.
Sí, efectivament. La situació als Estats Units és preocupant. Tenen més de 2 milions de casos i amb més de 2 milions de casos tenen una R que està per sobre d'1, amb la qual cosa estan augmentant. Nosaltres tenim una escala, diguéssim, com l'escala de Richter amb terratrèmols, o l'escala Douglas amb onades del mar. Nosaltres hem establert una escala també de situació, no? a nivell d'epidèmia, que té 9 graus, als Estats Units estarien un grau 7, és un país molt gran en molts casos, per tant és una situació molt, 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 molt preocupant.
9 graus seria el màxim, i està en grau 7?
Està en grau 7, sí. Sí, sí. Tenim Xile a grau 9, Xile és un dels països que té una situació més preocupant ara mateix. Després tindríem Brasil, Perú, i més a prop de casa nostra, Suècia, que estarien en grau 8 en aquesta escala, i als Estats Units la tindríem en grau 7, però empitjorant, per tant... Molta precaució amb els Estats Units.
I això és lectura directa de la gestió que se n'està fent pública, m'imagino, en l'aspecte de reobertures o fins i tot de condicions més laxes de tots els països nòrdics. Suècia no ha arribat a tancar mai del tot res.
No, exacte, el cas de Suècia és molt clar, que el coneixem de primera mà, que el tenim a prop, i sabem doncs, que les polítiques de control han estat molt diferents i, per tant, l'evolució és la que correspon amb el tipus de tancament que han fet. Als Estats Units no tenim tan clar exactament com s'ha treballat a cada estat. Per tant, imaginem pels números que també el tancament ha sigut més laxa, però no tenim tan clara la lletra petita, no?, de què està passant exactament a cada zona.
I per últim, com veus el cas d'Alemanya, que havia preocupat bastant aquesta fàbrica, si et sembla una cosa molt aïllada d'una fàbrica concreta que ha gestionat malament la situació, o ens genera també una certa alarma respecte al que està succeint allà?
Jo penso que és una mica el mateix patró que anem veient aquí, no? A Lleida parlàvem d'aquests més de 500 casos en 3 setmanes. A Alemanya aquesta setmana es parla de 3 brots diferents, no? Una a Göttingen amb 100 positius, una altra a Berlín amb 70 i aquest de l'escorxador amb 700 positius. Jo crec que ens hem d'anar fent la idea, no?, que això és el que ens espera els propers mesos. És a dir, anem tenint brots mentre estiguin acotats, i de fet en el fons és bona notícia que aquests 700 casos corresponguin o estiguin vinculats a un escorxador, perquè fa molt més fàcil el seu control, no? Però evidentment s'ha d'intervenir, s'han de posar, bueno, em diuen que s'han posat més de 7.000 persones en quarantena, aquest això és el que ens espera, la dinàmica que ens espera els propers mesos, també. Ahir la Fernanda Simón deia que, no, que a Espanya hem tingut 34 brots aquest sí. últim mes. Per tant, seria en major o menor magnitud, és una mica el mateix problema que ens hem trobant a tots els països on estem en aquesta cua, no?, de pocs casos, però amb brots que hem d'anar controlant tan ràpid com sigui possible.
10:37, com sempre, interessantíssim. Clara Prats, física investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC, responsable dels models matemàtics del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya de Can Ruti. Doctora Prats, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.